les contínues llampegades que provoca la crisi econòmica i molt especialment l'evolució alcista que estan experimentant les xifres de desocupació s'han convertit en un element de preocupació latent per als ciutadans. L'enquesta de serveis municipals, que a diferència del baròmetre té caràcter anual i un univers d'enquestats de 6.000, és a dir, més ampli, revela que l'atur ja gairebé s'ha convertit en un dels problemes més greus per als ciutadans, un 19% així ho assevera, i que només es preveu, només es veu superat per la inseguretat, un 19,7%, una diferència que a la pràctica és mínima, gairebé d'empat tècnic, i que contrasta amb la de fa tot just un any, quan era de 6,7 punts. En consonància amb aquesta tendència, també han crescut exponencialment en un any el nombre d'enquestats que insten l'Ajuntament a centrar-se en les polítiques de creació d'ocupació. Del 6,3% s'ha passat al 10,2%. Ara bé, la tasca que s'encomana al govern de manera més majoritària, és a dir, un 15%, és que faci front a la inseguretat ciutadana.
D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un Poble. Qui us parla i acompanya en Jordi García i la Patricia Soler.
De dilluns a divendres, de 12 a 1 al migdia, connecta amb Trinitat Vella i Sant Andreu de Palomar. Tot un Poble amb Jordi García.
Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Sant Andreu de Palomar celebra els Tres Tombs amb un barri totalment entregat.
Hi va haver un temps en què la vida de cavalls, mules i ases no era gens plàcida. Carregades, les pobres bèsties, fins a multiplicar diverses vegades el seu pes, eren indispensables per traginers i pagesos, carreters i bastaixos d'entre una corrua d'ocupacions. I qui no tenia diners per mantenir una a casa, es veia obligat a llogar-lo al veí perquè diverses vegades a l'any li era menester. A casa, el sogre explica a qui els vulgui sentir que de jove ell i el seu pare carregaven el carro amb sacs de sorra de la Riera de Caldes i els duien dia sí i dia també cap a Barcelona en una feina que s'allargava tot un jornal.
De carros com el del pare del sogre i a Sant Andreu en van desfilar una bona colla, des dels que duien cistells de recollir el raïm en la barema fins als que anaven carregats amb suquets de ceps o sacs de llana, de la mateixa que en gastaven per fer matalassos i coixins, fruita i verdura i, fins i tot, barrils de cervesa que la centenària d'Am tampoc no va faltar a la cita. Els animals que els traginaven, això sí, lluents i pentinats com un bé de Déu, nets i brillants, com no s'haguessin imaginat mai que arribarien a anar si haguessin viscut 50, 60 o 70 anys enrere. Són uns animals molt vells i formidables.
Doncs ahir va haver una època en què la vida dels cavalls i bèsties de tir, com la de altres animals, era prou.
Però ara la recordem traient els animals en lluïment i llançant quilos de caramels per la canalla. A la cavalcada de Sant Andreu també s'hi van veure carruatges de senyors. I fins i tot la capella Sant Antoni Abat, restaurada recentment per l'Ajuntament.
Doncs d'aquest tema també en parlarem avui. Ara hem de parlar d'una placa que recordarà l'expresident de la Fundació Barcelona Comerç, Joan Mateu.
La plaça de Comerç de Sant Andreu recordarà la figura de l'expresident de la Fundació.
President de la Fundació Barcelona Comerç, Joan Mateu, que va morir a Barcelona aquest mateix any 2011. El plenari del districte de Sant Andreu, que va aprovar per unanimitat el reconeixement a Mateu, justament va començar la seva trajectòria professional a Sant Andreu. Doncs el regidor de Comerç i del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, ha recordat la figura de Mateu com un dels màxims exponents del comerç d'aquesta ciutat i sobretot del comerç de proximitat. Blasi ha destacat que aquest és el millor homenatge que com a ciutat i com a districte li podem fer a una persona que ha marcat un punt d'inflexió en la manera de veure el comerç en aquesta ciutat.
La plaça s'instal·larà durant el primer semestre del 2012. El districte i l'Institut Municipal de Paisatge Urbà.
Doncs el districte i l'Institut Municipal del Paisatge Urbà hi buscaran l'emplaçament més idoni a la plaça del comerç. Joan Mateu va morir el 3 de setembre passat, als 66 anys, després d'haver dedicat tota la seva vida al comerç i d'haver esdevingut un referent per als comerciants de la ciutat. Mateu era el president de la Fundació Barcelona Comerç en el moment de la seva mort.
I un nou titular és que l'Ajuntament podria allargar temporalment algun dels transports suprimits.
Doncs l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, no descarta revisar algunes de les línies afectades pels canvis adoptats a TMB i fer-hi modificacions entre cometes puntuals, segons va assegurar ahir als periodistes abans de participar a la festa dels Tres Tombs de Sant Andreu. És possible que es prenguin decisions i després veiem que hi ha petites coses que es poden corregir o bé millorar, segons va dir l'alcalde.
L'alcalde no va descartar fer algun allargament puntual d'alguna línia, però va insistir que en qualsevol dels casos els números han de quadrar. Xavier Trias va recordar que TMB perdia anualment entre 80 i 90 milions d'euros i si això continuava així s'enfonsaria una empresa molt important per a Barcelona.
Doncs des de dissabte TMB ha suprimit quatre línies urbanes d'autobús com són a la 31, la 35, la 105 i la 158 i ha eliminat totes les línies del bus de barri tret de la 111 i la 116 els diumenges i festius. A més, augmentarà la freqüència de pas dels trens al metro els diumenges i festius i entre les 10 del matí i les 5 de la tarda als feiners. Tampoc no allargarà el servei les nits que hi hagi futbol o concerts.
Justament ahir, un centenar de barcelonins va protagonitzar una acció de protesta contra l'increment de les tarifes del transport públic, els accessos al tren i al metro de la plaça Catalunya. Els manifestants proposen que demà dimarts no s'usi o no es pagui el servei com a senyal de protesta.
I altres informacions també ens porten a parlar de l'Ajuntament, que blinda el casc antic de Sant Andreu del tsunami. Doncs l'Ajuntament, segons ens informa la Patrícia, doncs premia uns projectes juvenils d'intercanvi. El regidor de Joventut, Raimon Blasi, regidor també de Sant Andreu, va entregar dissabte a l'Espai Jove La Fontana de Gràcia els premis BSN Enllaç 2011, els millors projectes d'intercanvi de l'any passat a la capital catalana en el marc del programa BSN Intercanvis Juvenils que gestiona el Consell de Joventut de Barcelona.
I ara sí, continuem. El Premi Tècnic elegit per a un jurat professional i dotat amb 600 euros va recaure en el Casal de Joves de la Guineueta, a Nou Barris, per intercanvi denominat EcoArt, amb un centre d'Eslovènia. El guardó del públic, dotat amb 400 euros i que va ser dotat pels assistents de l'acte, va recaure en l'agrupació Sant Francesc Xavier d'Horta per un intercanvi portat a terme amb escoltes alemanys. L'objectiu d'aquests reconeixements és donar suport a entitats i col·lectius de la ciutat que volen portar a terme activitats d'intercanvi juvenil.
Doncs aquesta era la notícia que havíem de donar. També podem parlar de l'Ajuntament que blinda el casc antic de Sant Andreu del tsunami de la Sagrera.
Ara així. Així que a mani la gran tempesta econòmica, és a dir, la crisi, se suposa que a Sant Andreu es generarà un gran tsunami urbanístic amb la transformació de l'entorn de l'estació de la Sagrera. Si les previsions no fallen, cosa que tampoc és descartable, aquella zona es convertirà amb el temps en un nou centre neuràlgic de l'àrea metropolitana, en un gegant que amenaça d'emportar-se el petit nucli antic del que un dia va ser la vila de Sant Andreu de Palomar. Davant d'aquesta perspectiva, l'Ajuntament ha decidit crear una mena de dic de contenció que eviti que l'operació de la Sagrera s'aboqui sobre el teixit històric. Aquest dic de contenció té forma de modificació del Pla General Metropolità, el PGM, i la seva execució s'ha concebut a 10 anys vista.
Doncs com moltes de les coses que fins ara ha presentat la tinència d'alcaldia d'Hàbitat Urbà, aquest pla es va iniciar durant el mandat anterior, lògicament tenint en compte que només han transcorregut 5 mesos des de la presa de possessió de Xavier Trias. El període de gestació ha estat de 18 mesos, segons va explicar el tinent d'alcalde Antoni Vives. És a dir, que Convergència i Unió s'ha encarregat del terç final. La veritat és que hem trobat un projecte ben enfocat, segons ha dit Vives, i abans d'assenyalar que la mà del nou equip de govern es notarà precisament en aquest esforç d'evitar l'absorció del nucli antic per part de la Sagrera. Però per què tant afany?
Doncs tothom sap que, per un costat, l'assumpte de la identitat dels antics pobles del Pla Barceloní preocupa i molt a Convergència i Unió, ni que sigui com una mena de subsidiarietat del fet nacional.
Doncs els dos eixos, gairebé rescatant la tradicional planificació romana, són perpendiculars. El de Cumanus Maximo, és a dir, el sentit est-oest, per dir-ho d'alguna manera, converteix la reserva viària de la Riera de Sant Andreu en un eix de vianants que millora l'enllaç entre Can Dragó i els equipaments de l'àrea de l'antiga fàbrica de la Fabra i Coats.
El Cardo Maximus, o longitudinal, segueix els carrers d'Irlanda, Pare Secchi i Bascònia, i uneix les casernes i el Parc de la Sagrera amb el de la Pegaso. Pel que fa al carrer Gran de Sant Andreu, l'augmenten les finques que passaran a augmentar el patrimoni municipal.
Doncs la conversió en eix de vianants dels carrers dels dos nous eixos permetrà desafectar fins a 240 finques sobre les quals passava l'espasa de Damocles de l'Enderroc per l'obra i gràcia del Pla General Metropolità del 1976. En aquella època no tenien contemplacions i qualsevol obertura de nova via suposava, a la pràctica, enderrocar finques que obstaculitzaven la construcció de la nova via i una nova alineació de façana més endarrerida.
Un altre aspecte és que d'aquest pla s'ajusta com una sabatilla de ballet als designis del govern local en el seu cost. Hi ha molt poques expropiacions de finques, unes 15, i el cost total és de 21 milions d'euros a executar fins al 2022. Un projecte també a velocitat lenta, lluny de les carreres que hauran de fer en altres punts de Barcelona.
I ara parlem precisament de com es pensa solucionar aquest tema, ja que demà dimarts, doncs es realitzarà el Consell Ciutadà, és a dir, un pla per la protecció del nucli antic del barri de Sant Andreu de Paloma.
Doncs sí, demà dimarts, dia 17 de gener, es celebrarà un Consell Ciutadà adreçat a tots els veïns i veïnes del barri per tal de donar a conèixer el contingut del projecte de modificació del que parlàvem, Pla General Metropolità per preservar i revitalitzar el nucli històric del barri de Sant Andreu de Paloma.
Doncs l'acte es farà a partir de les 7 del vespre a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, que és al carrer Segre número 24. L'Associació de Veïns doncs us anima a que participeu.
I per això, ara, després d'una pausa musical, parlarem amb la Montserrat Tarré de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar.
Doncs perquè ens expliqui aquest tema.
Ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar el que sempre m'anomina. Vull estar content. Per això cada dia al carrer m'enfronto els enemics. ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure. Però soc molt conscient que també m'he canviat les coses que m'amoïnen per estar content. Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure.
Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble.
Doncs continuem amb el nostre programa i parlarem ara amb la Montse Tarré de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar per parlar del tema del Consell Ciutadà o del pla de protecció del nucli antic del barri de Sant Andreu de Palomar. Bon dia, Montse. Ui, jo la sento, però no sé si els oients la senten.
Sembla que tenim alguna dificultat.
Montse, que en sents? Vale, nosaltres et sentim a tu, però no et sentim per antena, em sembla. Si ara el nostre tècnic està intentant solucionar el problemilla. A veure, ara? No, ara sona com pip, pip.
Sí, em sents?
Sí, no. Sí que et sento.
Veus? Ara sí.
Hola?
Hola.
Hola, ara sí que ens sentim. Molt bon dia, Montse.
Bon dia, de nou.
Mira, et trucàvem per parlar del Consell Ciutadà, com deien, i que ens expliquis una mica què parlareu demà en aquest Consell.
Bueno, demà s'ha convocat el Consell Ciutadà del districte de Sant Andreu,
sí?
Hi formen part totes les entitats de qualsevol àmbit del barri i dels altres barris. Llavors, l'únic punt de l'ordre del dia a tractar serà aquesta modificació del Pla General Metropolità, que ens afecta el nucli històric de Sant Andreu. Llavors, nosaltres, la setmana passada, vam fer una convocatòria de veïns per informar-los doncs, que ja s'havia iniciat l'aprovació inicial,
sí.
I vam dir-los als veïns doncs, que hi hauria aquesta reunió, que hi podrien assistir. Llavors, hem vist que des del districte s'ha encartellat el barri, per tant, entenem que són benvinguts tots els veïns a nivell individual, que vindran a fer consultes sobre els tràmits i els períodes d'al·legacions d'aquesta modificació.
Clar, esteu contents en el sentit de que es protegeixen 240-300 habitatges, més o menys, no?, del casc antic?
Sí, a veure, la proposta que es presenta, que ja porta un any i mig de debat entre l'Ajuntament, el districte i nosaltres mateixos amb alguna altra entitat, com el Centre d'Estudis d'Ignasi Iglesias, sí que millora molt l'estat que teníem fins ara d'afectacions. Millora molt. El que passa que és una llàstima que no s'acabi de desafectar totes les vivendes que estaven afectades. Encara en deixen unes quantes afectades i nosaltres no trobem justificats els raonaments que dona l'Ajuntament per mantenir-les afectades. Llavors, el que nosaltres farem com a entitat és fer unes al·legacions en aquest període que ens donen de 3 mesos i informar els veïns doncs, que també ells poden presentar al·legacions, tant els que estan afectats a títol individual com els de resta de veïns, perquè les justificacions que es donen en general a l'Ajuntament és per mobilitat, és a dir, hi havia una previsió de fer unes avingudes, uns vials, sí. Creient l'any 76 que el creixement del barri de la ciutat seria d'una manera, els anys han fet canviar aquestes previsions inicials i ara no tenen sentit, llavors davant d'això creiem que el que s'ha de fer és desafectar, salvar les cases i no buscar altres arguments per mantenir afectat i no acabar de fer la protecció i la desafectació com nosaltres demanàvem.
Clar, ara la vostra lluita consisteix en salvar doncs, aquestes, no sé si són 15 cases, que encara queden afectades, no? Perquè no esteu 15, del tot d'acord.
15 no, són més.
Són 15. Més?
Sí, sí. Com a mínim són totes les cases del carrer Jorba,
sí.
Que les volen expropiar per fer-hi una zona verda. Quatre finques del carrer Sòcrates, entre els números 3 i 9, que també les volen expropiar doncs, per fer-hi un eixamplament de la vorera.
Sí.
Després, totes les finques que hi ha a la illa del carrer Virgili per allà de Sant Narcís, totes les finques aquelles també les volen expropiar, per fer-hi també una altra zona verda.
Sí.
I així, per exemple, una finca del carrer Montpeller amb Ignasi Iglesias, ai, Montsec, amb Ignasi Iglesias, té la intenció d'expropiar diversos patis d'altres illes de cases per fer verd públic i llavors reduir el que seria les dimensions de la parcel·la de la finca a la meitat. Hi ha una part de la parcel·la doncs, que qualifica es vivenda, l'altra és eixida, però ja sabem que aquestes cases de principis del 1900, doncs l'eixida era part de la vivenda, on potser encara hi ha algun quarto que utilitzen els propietaris.
Sí.
No són 15 finques, són unes
són
quantes.
Són unes quantes més, ostres.
Sí. Justificacions que ells donen doncs, de vials nous, eixos cívics, que nosaltres no els entenem lògics, no és una demanda veïnal, cívic que uneixi el parc de les casernes, el futur parc de les casernes amb el de la Pegaso, tombant a terra les cases del carrer Jorba, entre d'altres.
Ostres.
Sinó que nosaltres l'eix cívic que hi ha a Sant Andreu és el carrer Gran, i aquest que ens proposen ells és contra natura, diguéssim. I les implicacions que tenen són molt greus al nostre entendre.
Clar, ells fan aquest pla i, i decideixen unir dos parcs i ens tirem per terra totes les cases centenàries que hi hagi pel mig.
Exacte, exacte. La justificació de falta de zona verda per la densitat de vivendes que hi ha, doncs tampoc la trobem lògica perquè han tancat un àmbit, que és el del nucli antic, però diguéssim, el barri de Sant Andreu és el doble d'aquesta dimensió i dins d'aquest barri de Sant Andreu hi haurà el parc lineal.
Sí.
Llavors allò és una gran zona verda que pensem que ja queda suficientment complert les necessitats de zona verda per tota l'edificació que existeix al barri de Sant Andreu de Palomar. A més tenim a tocar el parc de la Maquinista, el parc de la Pegaso, que és de territori de Sagrera, el parc de la Trinitat, que és el barri del costat, i per dalt, a l'altra banda de la Meridiana, el parc de Can Dragó. Per tant, trobem que ja hi ha prou zona verda al voltant del nucli històric de Sant Andreu com per poder salvar les cases que encara mantenen afectades.
Clar.
I pel que fa al tema de casernes, això com està?
Bé, doncs el tema de casernes, ens vam reunir, diria que va ser a finals de desembre, ara no recordo exactament quina data va ser, ens van actualitzar una mica com estan les previsions de fer els edificis protegits i els equipaments, en definitiva no hi ha diners, no hi ha pressupost, està tot molt aturat, només tenim en marxa aquelles dues promocions que fa Regesa, que són de dret de superfície, que ara estan pendents, doncs, que acabin l'urbanització per poder donar l'alta dels serveis i que trobin una entitat financera que vulgui financiar una de les dues promocions que no en té encara finançament perquè els nous adjudicataris s'hi puguin subrogar. Doncs encara això més o menys portarà un parell de mesos encara perquè estigui acabat de resoldre. Sembla que començaran aviat a moure el que serà l'edifici dels reallotjats, és a dir, totes les persones que vivien als quartels, als antics militars doncs, que tenen les vivendes allà, els han de reallotjar, i ara sembla que començarà el seu edifici. Però el que fa el complex sociosanitari, doncs, que està tirant endavant, i la resta d'equipaments i vivendes, tot està aturat.
També tenim un altre tema, com és el pla viari Sant Andreu-Sagrera, que aquí fa poc doncs, que també s'està treballant amb aquest tema, no?
Sí, bueno, nosaltres vam presentar unes al·legacions, va sortir la premsa no fa gaire, segurament vosaltres també us vau fer ressò. Hem demanat doncs, que amb l'arribada de l'AVE a Sant Andreu i a la Sagrera doncs, ens arriba també un parc lineal, això està bé com a zona verda, però també tot una sèrie de carrils de velocitat alta i fins i tot carrils segregats a banda i banda del que serà el parc lineal, és a dir, un gran volum de trànsit, unes noves rondes, per dir-ho així, unes noves meridianes. I llavors nosaltres hem fet una sèrie d'al·legacions en relació a que es projecten carrils bici a banda i banda del parc, de doble sentit. Això està molt bé, el que passa que es fan uns carrils bici doncs, que no resolen totes les cruïlles en què es trobaran aquests carrils bici amb els cotxes. I llavors podem tenir problemes doncs, com el recent que hi ha hagut a l'Eixample amb la mort d'aquesta senyora que anava amb el bici amb l'encreuament. No? Tenim problemes, hi ha problemes en el... proposta que ells fan d'aquest tipus, entre d'altres, no? Com per exemple prou passos de vianants que tallin les seccions que fan del parc, tot és en relació al tema viari, al tema de la prioritat que ells donen al cotxe privat en detriment del ciclista i del peató.
I tot això també afecta molt directament el que és la zona de nucli antic de Sant Andreu.
Exactament, perquè la previsió d'aquest pla de desafectació del nucli històric, també, com dèiem, amb els arguments viaris, preveu doncs, que el carrer Gran també sigui un eix cívic, es peatonitzi i s'elimini el pas dels cotxes o es limiti a l'ús del veí que viu allà al costat. No? Llavors, nosaltres hem reclamat el districte i sembla que hi ha bona sintonia en que quan tinguem aquests carrils del parc lineal es pugui eliminar la circulació per travessar Sant Andreu pel carrer Gran.
Clar,
però clar, és fer carrils nous al parc lineal i l'altre és fer la quantitat.
Perquè, clar, també hem de parlar de que hi ha la necessitat de dotar el barri de més centres socials, de més casals d'infants i també un casal de joves, una residència per gent gran. Tot això on ho podríem posar?
Bueno, això hi ha una previsió d'equipaments que s'han de fer a les casernes i també a la Fabricots, que diguéssim encara la Fabricots doncs, va tirant endavant, doncs que, clar, no es faran fins que no hi hagi finançament. Aquest és el problema de residència de gent gran, doncs hi ha un espai a les casernes, però doncs és això, no hi ha finançament i no sabem quan es podrà tirar endavant.
Clar.
I Montse, no et podem deixar marxar sense parlar sobre el tema de que els veïns de Sant Andreu i de Bon Pastor han protestat per l'eliminació de dues línies de bus, que són el B22 i la línia 35, si no m'equivoco, no?
Sí.
Bueno, a més, havíem sentit parlar el Genís Pasqual, que també és de l'Associació de Veïns de Sant Andreu,
sí,
no?
És el president, sí.
Sí, que hi havia molta gent malalta al barri, no? I que comunica justament amb l'Hospital de Sant Pau. I que aquesta, clar, que la connexió de metro està molt complicada i que tot i que estan a prop, estan molt malament comunicats. Clar, l'eliminació d'aquesta línia de metro comporta una problemàtica més pel barri, no?
Sí, bueno, això és una altra de les causes aquestes, bueno, dels... conseqüències de les retallades, es fa pensant doncs, que hi ha alternatives de metro i que per tant es poden retallar els recorreguts d'aquestes dues línies. El problema és que aquestes dues línies, els usuaris principals són gent gran, que per ells és molt més difícil agafar un metro que moltes vegades no té l'accessibilitat que cal. S'han de fer transbords llargs, després et deixa lluny dels dispensaris on ells habitualment hi van...
Sí.
I per la gent gran és molt més còmode i molt més segur l'autobús que no pas el metro. Llavors, bueno, això és una valoració que hem fet des de TMB, que considerem que no...
Que no està bé.
No està bé, exactament, sí.
Perquè la queixa que ens vau fer arribar a vosaltres també implica una altra companyia d'autobusos.
La Tuxal. La Badalona, sí. Sí, perquè la línia de Badalona, no sé si aquesta també arribava fins a l'Hospital de Sant Pau, i també per arribar a Badalona, ara tenim el metro i tenim la línia 9, però igualment et deixen als extrems de Badalona, o bé a la zona de la platja o bé a la zona de dalt, i llavors a l'interior de Badalona, una ciutat molt gran, doncs tampoc no hi ha bona connexió.
Doncs d'aquesta manera acomiadem a la Montserrat. Moltes gràcies per la teva col·laboració amb el programa.
Vale, a vosaltres.
I parlem ben aviat, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Fins aviat, moltes gràcies. Adéu. I ara continuem amb el nostre programa, però això serà, no us n'aneu, després d'una pausa musical, perquè parlarem amb el Pau Vinyes, historiador, que ens explicarà una miqueta més, ens ampliarà el tema del casc antic. Fins ara.
Informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble.
I continuem amb el fil del nostre programa, perquè ara parlarem amb en Pau Vinyes, historiador, que ens parlarà sobre el tema de la remodelació d'aquest casc antic de Sant Andreu de Palomar. Bona tarda ja, Pau Vinyes.
Hola, què tal?
Hola. Mira, m'agradaria que ens expliquessis què penses d'aquesta reforma del casc antic de la Sant Andreu de Palomar?
Home, doncs, si vols que... A veure, és un primer abans. És, vull dir, el que no s'ha fet en molts anys s'ha fet un progrés bastant important.
Uh-huh. I s'ha fet com ara de cop?
Sí, bueno, s'ha fet de cop, però ostres, ja tocava. Vull dir que pensa que aquí hi havia molts edificis, molts carrers que estaven afectats. Uns afectats des de principis del segle... des del segle XX, d'inicis, i alguns a través, molts, a través del Pla General Metropolità de l'any 1976.
Sí.
Per tant, que s'hagi desencallat aquest tema, doncs, en una part és positiu, té alguns serveis que s'han de millorar, i alguns aspectes, doncs, que suposo que amb les al·legacions es tindran en compte.
I per què pot haver-hi aquest afany darrere? Què hi ha d'important en aquest casc antic que hàgim de salvar?
Una mica és perquè, si entenem Sant Andreu com a poble, com a origen d'un poble, que després ha estat annexionat a Barcelona i que ha patit un sotrac d'especulació urbanística brutal, doncs és una manera de posar seny, ordre, i de mirar d'endreçar les coses, no? Per tant, si volem protegir el castell antic, si volem protegir un element patrimonial que és nostre, doncs jo crec que aquest afany, aquesta dèria per conservar-lo, jo crec que és positiu. A més, sempre ens mirem la ciutat de Barcelona com si fos només l'Eixample i la Sagrada Família i el barri gòtic i para de comptar.
Sí, sí.
I Barcelona és un conjunt de Barcelona és Sant Andreu, Sant Martí, és Sants, és Horta, són els nou barris, i allà també hi ha elements a tenir en compte i a protegir.
I, bueno, a mi se'm fa força curiós, no?, que hi hagi aquests eixos a la romana, no?, un Decumanus i un Cardo Maximus, per explicar una mica aquesta reestructuració del barri. Què ens podries dir d'això?
Bueno, això suposo que és perquè han volgut prioritzar un eix de passeig cívic i aleshores a partir d'aquí doncs, volen que aquest eix doncs, tingui alguns elements una part de jardins, provocant doncs, l'enderrocament de patis i d'algunes cases, cosa que alguns veïns no hi estan d'acord.
Clar.
Perquè de quina manera podríem intentar trobar una solució a aquest tema?
Doncs, bé, en principi ara des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu i des del Centre d'Estudis de les Iglesias doncs, s'han fet al·legacions al projecte i d'alguna manera espero que es tinguin en compte. Hi ha un conjunt d'arquitectes i d'urbanistes que han planificat un projecte de la protecció del casc antic, però amb alguns elements que no s'hi ha d'acord. Aquests elements que no s'hi està d'acord, doncs, per exemple, és que desapareguin uns patis de la Riera de Sant Andreu, o, per exemple, el carrer Jorba, vull dir que tot un conjunt d'edificis del carrer Jorba desapareixerien, i jo no sé si és aquesta la prioritat, si la prioritat ha de ser enderrocar uns patis i uns edificis per fer uns eixos verds que volen fer, o si la prioritat és dir, hòstia, aquests diners que serveixen per l'expropiació doncs, d'alguna manera serveixen també per fer millora i protecció d'edificis, no?
Doncs si vols aportar alguna cosa més al respecte, perquè el que sí que tenim clar és que hi ha com dos eixos, no?, el que volen fer.
Jo també crec, i amb aquest sentit dono una part de raó a l'Associació de Veïns, és que perquè no es prioritza el carrer Gran com a eix vial pacificat. No tot el tram, però una part del tram, el que podria anar de Malats a Riera de Sant Andreu, doncs aquest tram es podria pacificar, no?, i es podria fer humanitzar i que fos un lloc de passeig, un lloc de connexió entre els veïns. I està bé que els altres eixos també els millorin i els acabin convertint en eixos de passeig. Però jo crec que la prioritat és, no és aquesta, no és enderrocar uns edificis en aquests moments. Jo no crec que no és aquesta la prioritat. La prioritat, al meu parer, és preservar un conjunt que és el casc antic, que doni una visibilitat general de patrimoni, que és el que hem de tenir en compte, sense tancar portes al progrés.
D'acord, doncs jo crec que d'aquesta manera acomiadem en Pau Vinyes, l'historiador que ens ha ajudat una mica a comprendre millor el tema de la rehabilitació del casc antic de Sant Andreu. Moltes gràcies per la teva col·laboració amb el nostre programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aviat. Adeu. I ara farem una petita pausa musical i tornarem amb la nostra agenda. Fins ara.
Mm-hmm. ombres ho són tot. Quan l'horitzó no té color, buscarem les coses que no es poden comprar. Si només ens queda la vida i la mort, el sol i el mar, perdré el cap si te'n vas. El món no canviarà. Roda'm les mentides si no saps el joc.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
I ara sí, agafeu paper i boli perquè ens arriba l'agenda de Sant Andreu carregada de moltes coses a fer aquests dies. Oi que sí, Jordi?
Sí, però si et sembla, abans el que fem és dir les nostres dades de contacte perquè la gent que vulgui doncs, que pugui contactar amb nosaltres i pugui fer-nos arribar doncs, totes aquelles informacions, queixes, dubtes o suggeriments que ells doncs, els interessi fer-nos arribar. Doncs el nostre mail és informatius@rtv-fm.com i el nostre número de telèfon, aquest sí que el saps, no?
El 93-345-64-64, aquest sí que me'l sé.
64-54.
No, és que sí. Tinc l'ampolla pel mig i no el
veig. Vale,
m'han pillat.
Molt bé, doncs ara si et sembla anem al tema de l'agenda perquè encara tenim algunes coses a comentar-vos a dia d'avui.
Doncs bueno, en primer lloc parlar-vos del Club de Lectura 11-12 al Bon Pastor.
Exacte, és el que seria el Club de Lectura 2011-2012 al barri del Bon Pastor.
Jordi, ho fiques així trencat,
clar.
Semblen quebrados.
Quebrados, sí, sí. Doncs et diem que ja està oberta la preinscripció del Club de Lectura 11-12 de la Biblioteca del Bon Pastor. Doncs el club és un grup de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses conduïts per un expert. Cada club es reuneix en sessions mensuals d'una durada aproximada d'una hora i mitja entre els mesos d'octubre i mesos de maig. Què són els clubs de lectura? Aviam, si m'ho saps dir.
Això és el que acabàvem de dir, perquè és un club on persones interessades en compartir la lectura doncs
es reuneix.
Però aquí van adreçats, doncs estan pensats especialment per a persones amb ganes de llegir, de fer amics i de xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. Es tracta, doncs, d'una activitat que combina el plaer de la lectura i el de la conversa al voltant d'un llibre.
Doncs també hem de dir que això és el que es fa a la Biblioteca del Bon Pastor, però en el moment en què s'acabi la Biblioteca de Trinitat Vella, que ara mateix l'estan fent aquí al carrer Galícia, doncs en el moment en què acabin, doncs també es portarà a terme a la Biblioteca de Trinitat Vella una qual cosa, doncs podran gaudir de tot un seguit d'activitats i tot un seguit de lectures i de contes, doncs que fins ara que no teníem aquí al barri de la Trinitat Vella i que a partir del mes de març se suposa que ja es posaran en marxa.
A veure si és veritat, en aquest club de lectura 11 trencat 12 de Trinitat Vella.
Això. Molt bé.
Continuem i ens anem corrents cap a la nau Ivanov, sí. On hi ha una exposició de fotografies que s'anomena Les quatre columnes de Puig i Cadafalch. Perquè es fa una idea, són aquelles quatre columnes situades davant de lo que serien les fonts darrere de les fonts de Montjuïc, on està si no m'equivoco, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC.
Veus, doncs, això també ho hauríem pogut parlar amb el nostre historiador, amb el Pau Vinyes, però...
Doncs sí.
Què hem de dir d'això? Doncs que el 27 de febrer del 2011 el president Artur Mas i el llavors alcalde Jordi Hereu van inaugurar la restitució a Montjuïc de les quatre columnes de Puig i Cadafalch que la dictadura de Primo de Rivera havia enderrocat el 1928. El camí per tornar als simbòlics pilars, bé, unes estudiades rèpliques a l'emplaçament original, va ser llarg i va culminar en 8 mesos de treball sota la batuta dels arquitectes Josep Miquel Rosselló i Manel Santgenís. Una exposició de Mariona Paraire documenta pas a pas aquesta reconstrucció a través de 31 fotos de variats formats, gairebé totes en blanc i negre, i que ara doncs, s'exhibeixen a la nau Ivanov.
Sembla ser que la campanya a favor de recuperar el monument va durar 8 anys. Quan finalment el projecte es va posar en marxa al març del 2010, la fotògrafa Mariona Paraire tenia la càmera preparada. La seva vinculació amb la iniciativa li venia de família. El pare treballava en un dels tallers que va participar en el procés, l'encarregat de la pedra artificial. Fa temps que documento projectes de construcció, però aquest era el més gran i pel significat històric el més atractiu, explica.
I durant 5 mesos doncs, va fotografiar la fabricació de models i motllos de polièster. Va estar a Sant Boi de Lluçanès per retratar les armadures de ferro, va documentar les tasques d'encofrat, desencofrat i buixardada de les peces i quan les columnes van estar a punt va fotografiar les dues setmanes que va durar el seu transport i els 2 mesos que van trigar els operaris a muntar-les a Montjuïc. I també van anar a la inauguració, però aquelles fotos no són a la mostra. Això són una altra història.
I ara no us espanteu perquè ve una llista ben llarga sobre els punts d'aquí del barri, dels barris, en els que podeu fer la campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu.
Exacte. Doncs hem de dir que l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de la ciutat organitza com cada any la tradicional campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu i que es fa als següents punts de recollida.
Ara sí, pareu bé orelles. A la plaça Taxi.
A la plaça Orfila.
Al carrer Gran de Sant Andreu amb Rubén Darío.
Al carrer Gran de Sant Andreu cantonada plaça del Comerç.
A la plaça Assemblea de Catalunya.
Al carrer Portugal en cantonada Pegàs.
També a Rovira i Virgili amb el carrer Gran de Sant Andreu.
I ara atenció, al carrer Acàcies, cantonada Garcilaso i cantonada Maragall.
Ostres, que complicat. Als jardins de Can Fabra.
Als jardins de la Casa Bloc, que és el Valentí Iglesias a Ximenis.
També a l'Avinguda Meridiana amb Garcilaso, però al costat de mar.
També hem de dir que hi ha 2 punts a la plaça de Ferran Reyes.
Però només un a la plaça General Moragues.
I Hi ha també un punt de recollida d'arbres de Nadal al carrer Lima, cantonada carrer Sas, cantonada passatge Guayaquil.
També a la plaça Palmeres i a la plaça de la Trinitat.
Al carrer Sant Adrià, cantonada Llinars.
I també a dues places més, a la plaça del Congrés Eucarístic i a la plaça del doctor Modrego.
I una altra plaça, la Ramon Riera i també, atenció, al passatge Potosí, molt a prop del centre comercial de La Maquinista.
I després de sentir tots els jocs on podeu recollir, deixar els arbres perquè faci un bon ús d'ells, continuem amb l'aventura de conèixer exposicions. Microexposició a Can Fabra.
Doncs la Biblioteca Inés Iglesias, al Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24, us ofereix fins ben entrat el mes de gener, és a dir, que encara es queden uns dies, una microexposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic. Doncs són obres presentades al primer Liberar per alumnes de segon d'art gràfic de l'escola Josso. Entre ells doncs, hi ha Laura Surrà, Roger Pérez, Jorge Santís, Leonor Rodríguez, Ernesto Gómez i Alicia Grande. I aquesta microexposició de Can Fabra podeu gaudir-ne dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i fins i tot també hi ha per poder gaudir els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. I atenció perquè l'entrada és totalment gratuïta.
I ara continua un projecte del que us vam parlar fa uns mesos, un projecte molt interessant, que se'n diu Persones Grans, Grans Persones, i és que els veïns de Sant Andreu tornen a engegar el projecte.
Doncs sí, perquè hem de dir que més del 22% de la població dels barris del Congrés, Navas i Sagrera té més de 65 anys. I d'aquestes persones, doncs unes 3.000, la majoria dones, viuen soles. Veient aquesta situació, doncs, els serveis socials de la zona han engegat el projecte Persones Grans, Grans Persones. La idea és intentar que les persones que viuen soles participin en activitats de barri per tal d'evitar situacions d'aïllament social. El primer pas és cercar les persones que se senten soles, que tenen una situació econòmica precària o algun problema de salut. D'això se n'encarreguen uns voluntaris d'una vintena d'entitats. Segons expliquen, es tracta d'estar atent.
Aquest procés s'anomena detecció. Els voluntaris, tots majors de 65 anys, omplen aquestes fitxes i després es reuneixen amb l'equip de serveis socials. Aquí comença la segona fase del procés, l'activació de serveis. Les treballadores socials i la psicòloga decideixen què cal fer segons cada cas.
I el projecte Persones Grans, Grans Persones doncs es va engegar ara fa un any, però la fase de detecció ha començat fa només dos mesos. Fins ara, l'equip ha trobat una dotzena de casos i ja treballen per millorar el dia a dia d'aquestes persones grans.
Doncs des d'aquí, jo crec que des de tot un poble els hi volem enviar molts ànims amb aquesta proposta, que jo crec, amb aquest projecte, perquè, com diu Persones Grans, Grans Persones, jo crec que és un gran, gran projecte per ajudar la gent gran més necessitada del barri. Moltes gràcies a aquestes persones que ho fan possible. I continuem, anem cap a la Nau Ivanov una altra vegada i us ofereix una nova convocatòria de la beca Desperta 2012.
Sí, això ho comentarem ràpidament perquè ens queda poc temps,
ui.
Però hem de dir que la beca Desperta s'emmarca dins l'àrea de creació i difusió de la cultura de la Nau Ivanov. I hem de dir que ben aviat ens posarem en contacte amb la gent de la Nau Ivanov per saber doncs, quines activitats porten a terme aquest 2012. Una àrea multidisciplinària és el que porten a terme ara amb un plantejament que permet abordar qualsevol tipus d'expressió artística, tot unint-se en un projecte als dos pilars de la Nau Ivanov i creació i difusió. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa, no?
Doncs sí, sembla que sí, però si us heu quedat amb més ganes de sentir més coses a fer, més agenda, no patiu, perquè demà tornem amb el nostre programa i tindreu més propostes.
Això. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Donar les gràcies al Nacho, al Jordi Garcia i a la Patricia Soler.
Moltes gràcies, Jordi Garcia. Fins demà.
Fins demà. Adéu.
Adéu.